això, de qualque manera es manté. Però la tristesa, és vera que quan te trobes qualcú i dius com estàs, no te dirà mai estic
mai. Trist. Mai.
No? Et pot dir com a màxim, bé, si no entram en detalls,
exacte,
però aquests detalls solen respondre més a les preocupacions, al mal de cap, no? Però no a la tristesa. No? Ningú admet que està trist a partir d'una certa edat. I aquesta tristesa serveix per generar empatia, és una manera de demanar acompanyament, de demanar comunicació, ajuda. El que passa és que jo crec que ens costa molt demanar ajuda moltes vegades. No? Mm. I en aquesta cultura occidental actual, la tristesa es considera negativa, com vergonyosa, com, ens fa com a por, no? Quan en realitat ens ajuda a la reflexió intensa i a més aporta molta informació valuosa sobre la nostra vida, sobre les relacions que tenim. O sigui, caldria escoltar aquesta tristesa, no? A veure què ens diu.
Sí, ara estàs parlant i, o sigui, jo crec que la tristesa té la mateixa consideració que la malaltia.
Ja.
És a dir, en el fons, no ens agrada estar amb una persona, conviure amb una persona depressiva. Mm. L'estimes, però no t'agrada, i no t'agrada estar amb una persona malalta.
Però jo no confondria tristesa amb depressió.
No, però bueno, vull dir que realment no t'agrada com un estat essencial. Ara estàs parlant, hi ha una... L'escriptora Lucia Berli explicava que la diferència entre Europa i Sud-amèrica és que si tu, per exemple, a Europa o als Estats Units estaves plorant dintre d'un autobús, entrava una persona, et veia plorar i es posava lluny de tu per respectar el teu moment de tristesa.
De dol.
En canvi, a Sud-amèrica, algú s'asseia al teu costat per fer-te companyia.
I et diu alguna cosa.
Sí. Ah, sí, jo crec que és, nosaltres tenim una mena de respecte, però també tenim una mena de rebuig, com si la tristesa es pogués encomanar, en certa manera. No? Jo crec que és òbvia. I després també la hem malbaratat. O sigui, jo crec que hem de sentir i escoltar la tristesa que és de veritat, però no la tristesa que són tonteries. I jo crec que, bueno...
Abans, quan deies la melancolia, també, és... O sigui, està trist o està melancòlic és perillós, perquè... O sigui, hi ha qui diu, diguem-ne, tristesa crida més tristesa, no? O melancolia crida més melancolia.
T'acomodes, no?
Sí, hi ha una acomodació, això?
Bueno, però és un estat d'ànim.
Pregunto tu perquè es dic que és l'estat anímic, diguem-ne...
És un estat d'ànim. A mi, per exemple, m'agrada més els dies que plou o que plovia que els dies de sol. Vull dir, m'agrada més determinar, però... Però no però a veure, no em fa mal.
Clar.
És que la diferència és que a mi no em fa mal. És com la gent que diu, mira, soc molt rialler i tal, no em fa mal. A mi no em fa mal la melancolia.
És que jo crec que la melancolia és un estat més poètic, no? Més filosòfic. És una sublimació de la tristesa. Mm. És portar-la a un lloc on és productiva. I'm so tired of being alone, I'm so tired.
Sí, aquesta cançó.
Sí, aquesta cançó és del Al Green, el Tired of Being Alone, i bueno, també parlar una mica de la...
Cansat d'estar sol.
Exacte. Mm-hmm. Doncs que moltes vegades identifiquem la tristor, doncs, amb estar sol o aquesta sensació de que no tens a ningú o no s'ha pogut, i a vegades al revés, hi ha una tristesa que és més... més letal i més profunda, que està al voltant de gent que no t'entén o que realment estàs allà per estar o per una sèrie de convencions socials, i és a l'estar sol et reporta com a molt una tristesa que has triat tu i que pots gestionar tu, no? I
en aquest cas, però, torna a ser una cançó alegre, aparentment.
Sí.
Formalment.
Sí.
No?
La música pop té una cosa molt divertida, que són, de fet, són sempre com dos cançons contraposades.
Sí.
Música alegre, lletra horrorosa... música depressiva, i la lletra igual t'està dient que bueno, que hi ha un ressacón, però que ahir s'ho va passar de conya. Doncs bueno, aquesta és la clau, no? De que, com les cançons que la gent, jo què sé, abans parlava de les Nadales, o cançons que parlàvem, es cantaven a les famílies. A vegades eren cançons tristes, però que propiciaven una comunió alegre, no?
Bueno, és que de fet, també hi ha aquesta cosa de... la gent quan està trista o està alegre, què ha de consumir?
La
cosa aquesta de... Estic trist i ara necessito música trista.
Fa molta ràbia per una comèdia quan estàs trist, no? I al mateix temps, quan estàs molt alegre, a vegades te baixa molt l'estat d'ànim.
Desestabilitza.
Una pel·lícula trista. Però és vera que a vegades tenim com aquesta necessitat, no?, de veure pel·lícules tristes.
Ploreu veient pel·lícules tristes o no?
Depèn. En el cinema em fa molta vergonya.
Ah, sí, eh?
A mi en públic em fa vergonya. Em fa vergonya en públic en un lloc tancat, en un lloc obert, com que sé que no m'aturarà ningú, no, ningú se m'assegurà al costat.
Com en un lloc obert no et faria res? O sigui, no, caminant?
No, perquè, clar, perquè ningú... Primer que ningú se fixaria a pintura, no? Perquè estàs caminant, per exemple, i no s'aturaran a mirar si estàs plorant o no, però si tampoc no m'aturarien ni me dirien, escolta, què et passa, no? En canvi, si estàs en un lloc tancat, si a més és una pel·lícula, tothom ha vist la pel·lícula, fa vergonya plorar quan ningú plora, saps?
Això sí, això és una altra cosa. Però si comences a sentir mocs amunt, un parell de files enrere...
Aquí ja no puc plorar jo, perquè la tristesa dels altres me fa gràcia.
Està bé, està bé. Tu plores al cine?
Sí, jo m'emociono molt, però més que en situacions tristes... O sigui, jo m'emociono molt, tipus final de Rocky. Saps?
Ah, bueno.
Què dius?
Ja t'entenc.
Sí, sí, sí.
Ja t'entenc.
O sigui, aquestes coses que tenies totes les de perdre i t'has aixecat i... Elio! Jo aquí estic plorant ja. Perquè com crida molt, si no estàs estar, no s'agrada. Jo aquí ja estic plorant.
La superació, eh?
Però és que, a més, no tothom li fa plorar les mateixes pel·lícules. Clar. Jo a vegades he mirat llistes, no?, de les pel·lícules que fan plorar més.
Sí.
I les he posat a posta.
A veure què passa.
Sí, per exemple, m'ha passat amb Machico.
Però no es pot fer així, això.
La del gos de Richard, que saps aquella. Vaig dir, posaré aquesta perquè me'n farà plorar. I no vaig plorar gens, o sigui...
No, home, si poséssim a fer pel·li... My Girl,
sempre.
Home!
L'he vist 50.000 vegades.
Horrorós.
És impossible.
Però jo no estic segur que tu puguis posar una pel·li per plorar, eh? O sigui, de fet...
Sí. Jo poso My Girl, és igual, si és per plorar o no. Veig My Girl, és igual.
És molt difícil provocar-s'ho, vull dir. Notes com el truc, en canvi, el plor al cine és... Jo, des del meu punt de vista, és l'inesperat. Estàs en una situació X i de cop no saps per què. Allò t'està començant a emocionar i penses...
Toy Story 3.
Què ha passat aquí ara?
Toy Story 3.
És Toy Story 3. És una plorada, o sigui, tremendo. Tremendo.
Els 5 primers minuts d'Up.
Oh!
Després hi ha Amor, Daneke...
Hòstia, Amor, l'altre dia, ahir em vam parlar, i és de les coses que he patit més anant a veure al cine.
És que n'hi ha moltes... La La Land, de fet, al final, també
La La Land, no recordo bé.
Hi ha una part, al final, però sí, després les clàssiques, Cinema Paradiso, ET...
Oh! Aquella música!
Cinema Paradiso, jo hagués cremat abans al cinema.
No! Sí. Home, no, animal.
Sí, sí, sí.
Animal.
Però... Igual que La vida és bella, jo estava... Hi havia un moment nazi en mi.
No, aquella... Mira, jo no l'he volgut veure perquè crec que no m'agradarà. O sigui,
no has vist La vida és bella?
No,
ben fet.
No, home, no.
Però és vera que fora de la ficció, la situació actual, guerra, sequera, immaduresa política, que tallin arbres a Madrid, tot això fa molta pena, no? Però parlant més aviat d'horror, parlant de terror, parlant de preocupació, però no parlant tant del fet que és tristíssim.
Sí, sí.
No?
Sí, sí.
És com una emoció que deixem sempre al marge.
Sí, jo crec que això també té a veure amb la sensació de que ens han deixat en un estat zombi, és a dir, veiem coses que a priori ens haurien de desgarrifar i ja ens fa és un dia més a l'oficina i o sigui, jo crec que ara ens posem contents o alegres i tristos per coses, per estímuls gairebé una mica animals, però que realment que estan molt, molt calculats, però realment els drames, és a dir, podem veure perfectament escenes de lo que està passant a Gaza i no plorem.
Sí, sí.
En canvi, veiem una pel·lícula que un gos es mor i estem allà plorant com...
O anuncis de vegades,
eh? Exacte.
També es fan plorar els anuncis.
Ui, és veritat. No recordo ara.
Sí.
Bueno,
els de Campo Frío, tots.
Bundo.
Què?
No sé si has vist un anunci que Elliot retroba ET.
Oh, sí, és veritat.
No vas explorar amb aquest anunci.
És veritat. El retorn, mare de Déu, això és... Sí, sí. Però això és perquè... Això t'ataquen per l'esquena. Perquè
clar.
Et van a buscar la criatura. No?
Ja.
Això, ja. Això és trampa, o sigui, tu podries plorar per qualsevol cosa de la teva infantesa, o sigui, ben tocat ja estàs, perquè llavors entren moltes altres dinàmiques, que és com érem en aquell moment, les coses que has perdut, és, clar, clar, és tremendo.
Així plora tothom.
Fot.
Hem de trobar Willy.
No. Oi, oi, oi. Bueno, música, això és l'Urrit?
L'Urrit, Saxon. Ara estava pensant que, o sigui, jo quan era adolescent vas veure a la tele amb el Halmon, que li van dir, li van fer una entrevista, van dir, la teva música és molt trista, i va dir ell, no, trista no, trista és el Berlín de l'Urrit. Jo el dia següent ja estava buscant aquest
home,
disc.
Clar.
O sigui que, però no va dir, és molt gran, és molt interessant, sinó, quiero tristeza. Doncs aquesta és la darrera cançó, Sad Song, d'aquest disc, que evidentment és trist i terrible, i bueno, hem posat també perquè bueno, és una manera de trobar la bellesa a partir de la tristor.
Mira, per cert, demà, Blue Monday. Es lliura el Premi Anagrama de Llibres.
Ah, mira.
O sigui que per qualcú no serà un dia gaire trist.
No.
Ni gens. I fa gràcia perquè sol ser un dia fred, de temporals, com el Glòria, pics de grip, etc. I se celebra una festa amb tota la gent del món editorial.
Està molt bé.
Sí, mira.
Bé, ja sabeu que això ja s'acaba del Zanon i la Ramis. Ens agrada acabar amb un final.
Sí.
Avui quin és el final escollit per acabar amb la tristesa?
Avui no acabam amb un final.
Ah, no?
No, per no fer spoiler. Ah,
vale.
Acabam amb un inici, que dona sentit en el final i en el títol.
Està bé.
És el començament de Bonjour Tristesse, Bon dia tristesa, de François Sagan. El llibre està publicat a Viena en traducció de Josep Maria Pinto i diu així. Dubto a posar el nom, el vell i greu nom de tristesa en aquest sentiment desconegut. És un sentiment tan complet, tan egoista, que quasi em fa vergonya. I això que la tristesa sempre m'ha semblat honorable. No la coneixia, però sí que coneixia el tedi, l'enyor, més rarament el remordiment. Avui alguna cosa replega sobre meu com una seda, enervant i dolça, i em separa dels altres. Aquell estiu tenia 17 anys i era perfectament feliç. Els altres eren el meu pare i l'Elsa, la seva amant.
Oh, carai, carai, carai. I François Sagan, el Bonjour Tristesse, el Bon dia Tristesa, per acabar amb l'espai. Avui d'això ja s'acaba, és a dir, s'acaba la tristesa. Demà, que serà Blue Monday. Llucia Ramis, Carlos Zanon...
No estigueu tristos.
No estigueu tristos, o sí, no passa res.
Melancòlics.
Melancòlics, que si podeu passar socialment. Un melancòlic i ja està. Quan us ho preguntin, estàs trist? No, estic melancòlic. Gràcies, Zanon, gràcies, Ramis.
Que vagi molt bona ferrada.
La setmana que ve. 3 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Anem a actualitzar la informació, podem? Vinga. Sí, de casa, eh? Si no, me'n vaig jo directament cap allà, eh? Ara. 3:15, Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
La regulació dels mòbils també arribarà als instituts i es farà al setembre.
Sí, ho ha confirmat la consellera d'Educació aquest matí al Via Lliure. Anna Simó ha afegit que la restricció de l'ús dels telèfons a les escoles, però també a secundària, es farà coincidint amb el nou curs escolar. Això és el que ha dit aquí al Via Lliure de RAC1.
Objectiu, setembre 2024, regulat a tots els instituts, i posat a les normes de funcionament del centre, penjat a la pàgina web, previ debat amb la comunitat educativa d'aquell centre.
Són detalls que ha afegit Simó després que aquest matí Pere Aragonès, en una entrevista a La Vanguardia, expliqués que les instruccions que donarà el govern als instituts sobre la restricció d'ús de mòbils aniran precisament en la línia de restringir-los al màxim si veiem excepcions. Per exemple, els centres que vulguin podran mantenir els telèfons si els fan servir a l'aula per usos educatius. Segons ha dit Simó, cada centre decidirà de quina manera vol mantenir aquests usos, que tindrà autonomia per decidir-ho en els debats justament que haurà de fer cadascun dels centres els propers mesos. Altres qüestions, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, aposta per limitar l'arribada d'aigua als habitatges de totes les persones que s'estan passant pel clatell els límits permesos amb la sequera. Una mesura que, de fet, ja ha començat a aplicar des de fa unes setmanes l'Ajuntament de Begur, al Baix Empordà, amb alguns veïns que continuaven malgastant aigua, tot i que anaven rebent multes de consum excessiu cada mes. Per Reyes, el camí, justament, de reduir l'aigua que els arriba és la prioritat i no les sancions. N'ha parlat a RAC1.
Em sembla molt bé, creiem que és la mesura més òptima, perquè sense tallar l'aigua i sense aplicar més sancions, que a ningú li agrada aplicar sancions, es limita l'ús de l'aigua. El cabal que entra és molt baix, però és que en aquest cas podrien ser que fossin habitatges buits durant la setmana però que s'està utilitzant el rec, és a dir, que tampoc estàs afectant a la vida quotidiana d'aquestes persones.
El que fan aquests limitadors que ha començat a posar l'Ajuntament de Begur és reduir l'aigua disponible de manera que l'habitatge només n'arriba com per dutxar-se o per rentar de manera manual. Plana Internacional a Israel, protagonisme a Tel Aviv per la protesta que hi estan fent els familiars dels hostatges que Hamas va segrestar ja fa 100 dies. Les persones més properes, els que continuen a mans de la milícia islamista, estan fent, de fet, una manifestació de 24 hores de durada que està tenint el suport de milers de persones. Recordem que dels més de 200 hostatges inicials que Hamas va agafar el 7 d'octubre, a hores d'ara en quedarien 136 a la franja de Gaza. Es calcula que d'aquests 25 podrien haver mort a banda dels 11 cossos de persones captives que Israel ha recuperat amb la invasió de Gaza. I tornant al país, un apunt en successos perquè hi ha hagut un accident de trànsit mortal al Maresme, a Mataró. De fet, va passar ahir a la tarda entre la carretera N2 i l'autopista C32, però la víctima ha mort les últimes hores. Era un home de 28 anys de Galícia que anava sol en moto. Els Mossos investiguen per què va caure i va quedar ferit crític. Els serveis d'emergències el van traslladar a l'hospital de Can Ruti, a Badalona, on, de fet, ha mort. Amb aquesta víctima són 4 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Esports, Barça i Real Madrid s'enfrontaran aquest vespre a les 8 a Riad, Aràbia Saudita, pel primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. Cancelo i Rafinha són baixa i Pedri té opcions de ser titular a l'equip blaugrana. Els blancs poden comptar amb Carvajal. El Girona pot recuperar el liderat de la Lliga si guanya o empata a partir de les 2 al camp de l'Almeria, que és el CUE, amb Sigankov i Angel com a novetats a la convocatòria. En joc a aquesta hora Sant Joan d'Espí, llevant les planes Sevilla, partit del 70 de final de la Copa de la Reina de Futbol, minut 13 de partit, empat a 0 al marcador. Novak Djokovic està jugant primera ronda de l'Open d'Austràlia de tennis contra el croat de 18 anys Dimo Prismic, número 178 del rànquing. De moment, empat a un set per cadascun i el tercer l'està dominant Djokovic per 5 jocs a 3. I Nani Roma ha hagut d'abandonar el Rally Dakar per un problema mecànic al seu Ford.
I pel que fa al temps, anem avançant en aquest diumenge de cel mig ennuvolat. Així es mantindrà tot el dia arreu del país, però d'aigua se n'espera ben poca. Tan sols es pot escapar alguna gotellada dispersa o a tot estirar algun ruixat feble i local, sobretot a Ponent i també al Pirineu. Clara pujada de temperatures avui amb ambient més suau ara a les hores centrals del dia. Moltes màximes que es mouran entre els 12 i els 17 graus.
Gener del 39, un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC 1 Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ara passen 3 minuts d'un quart. Com està, mossèn?
Bon dia, amigues.
Bon dia. Ara arrencarem,
què tal?
Ara arrencarem.
Endavant.
Endavant, no endarrere. Ha provat ja els rosetons, mossèn?
Vull dir una cosa.
Rosetons del monestir de Sant Cugat.
Pràcticament.
Són de la seva... No són de la parròquia concretament seva.
No.
Però bueno, és d'un col·lega.
Home, respecte infinit.
Això no ho hem dit mai. És una cosa que no hem comentat.
Digues.
Però que... alguns dels millors dolços
venen
oh,
del món religiós.
Jo només
gremi.
Sí, seu gremi. Sí, sí. Grans pastissers al seu gremi, eh?
Grans
panarres, eh?
I grans pastisseres, eh?
I només grans
vull enviar ara mateix aquí... A la...
I grans cervesers.
A les companyes.
Ui, i això de les cerveses, també?
No, i creadors de licors.
Home. I licor...
Els Chartres.
Tot el que sigui dolç.
Sí, sí, que creat els monjos. I monjos, sí, sí.
Estem parlant de Chartres, el Blai Morell, que és consejero delegado.
Exacte.
O té els ulls que li han sortit.
Feia anys que no sentia parlar del Chartres, Blai, i recordo que potser... O sigui, no...
No ho diguis.
Un dels pitjors dies de la meva vida, perquè ho vaig ser.
Què vols dir? Què vols dir?
Bueno, estem
no,
parlant...
va ser un error. Es va cometre un error.
Sobretot, el dia després,
es va cometre un error.
El retorn moment, que té el Chartres.
No, no, perquè es va cometre un error de joventut amb el Chartres.
Però era el groc o el verd?
Crec que el problema és que era la barreja.
No!
Estem parlant d'allò de... Ponme un barreño dels dos. Dels dos, sense gel,
ara un,
sense res.
Ara l'altre.
Correcte.
Havies menjat almenys? No.
No recordo. La circumstància no la recordo.
Ja, quan barreges...
Però va ser un error. Ja ho dic des d'aquí. Si preteneu... No, que no. No,
Xavi, ara mateix et venen imatges.
Perquè té borrós.
Et venen imatges a la retina com el de la Sociedad de la Nieve.
Sí, sí.
Tu amb el Chartres allà...
El meu tema és l'olor.
Sí, sí.
Durant molts anys, aquella olor... Ara, perquè no fa molts anys que no l'oloro, no havia sentit a parlar de Chartres.
Ja. Ara t'ha vingut tot, eh? Tens ganes un altre cop de rujar.
Com a la pel·lícula aquella que li venen tots els records.
Bueno, ens hem encallat aquí amb el tema que estava dient que els del seu gremi tenen aquesta tendència, i els rosetons del monestir no els fan en el monestir, però vaja.
Té un toc d'anís i cosa, no?
Jo només vull enviar des d'aquí a les companyes, estimades amigues del convent de les Clarisses d'Àvila, que fan les gemes de Santa Teresa més bones del món mundial. Home. I al qual, Xavi, vull dir que jo, com tu, he menjat gemes de Santa Teresa amb una llauneta de Coca-Cola fresqueta de la nevera perquè entra molt millor, Xavi. No. I tant.
Atenció,
i
que
tant.
Acabo de rebre missatge de Xavi Pérez.
Que
diu, barrejar els dos Chartres es diu una episcopal.
Una, correcte.
Home. Ho vaig tastar a la cartoixa de Montalegre.
I com va acabar?
A la cartoixa de Montalegre.
No explica com va acabar.
A una rave.
Està planificat. Jo em pensava que va ser un error meu, però...
No.
Bueno,
no.
Perquè després diguin que la joventut va con les camisetes del PSG, con pequeñas cantidades de drogues adulterades que se fumen i tal. Ojo, amb la gent que barreja Chartreses a la cartuja.
Molt pitjor. Sí, sí, molt pitjor.
A la cartuja. No pas puesto.
Escolta, podem anar... Apartem la missa d'aquesta animalada que hem fet abans. Per tant, anem dos minuts a la publicitat i de seguida que arrenqui l'embalat del Via Lliure. Sí, això ho traiem del podcast, sisplau, ara tornem.
No es moguin.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això ara, per ser client de Zurich, amb l'assegurança de la llar, la teva mascota també estarà protegida. Informa't a Zurich.es i contracta l'assegurança de la llar. Fem-ho èpic. Zurich.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no vèiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
Tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Va, que d'aquí a 6 minuts arribarem a 2:15 del migdia, que sonin els rombos, tu. Si han de sonar, si han de sonar.
Ah, ja està.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. La, la, la. L'embalat del dia lliure.
Passem per la taquilla que ens hi retratarà. Visca l'embalat, visca l'embalat. Que fugi la quinxalla cap dintre la gent gran. Visca l'embalat, visca l'embalat.
Mossèn Oscarrín, molt bon dia.
Bon dia, Ingeniers. Com esteu?
Ai,
què vol dir això?
M'he fotut 250 grams de les...
del rosetó.
Carmelites aquestes que han portat.
El rosetó del Monestir.
Ho he dit abans, deixa'm dir-ho en públic, sí. La rosetó del Monestir estan, sí, fantàstiques. Ara tinc trossos d'ametlla a la boca que guardaré pels panellets d'aquest any. Eh?
Ah, sí?
Oh, no. 250 grams d'ametlla pelada.
Hi ha molt trosset d'ametlla.
Sí, sí, molt trosset, joder.
Però es fon, aquí del... no,
es fon, això? Es fon. S'ha de mastegar, a veure, sí, que la gent, sí, no s'ho posi com un xupa-xups.
Es fon. Ara,
llavors et queda aquí al mig. Diguéssim.
Ara se m'ha vingut la imatge de Mireia Garbonera agafant els rosetons de Sant Cugat i cremant-los amb el senador com si fos una cosa per a fumar. Amigues...
Què, fem una miqueta de Santa Maria del Mar o no?
Sí, sí, posa'm una miqueta de Santa Maria del Mar. Xavi, a més que res...
Ara, ara.
Amigues... Xavi, vas tornar a sentir-te que, bueno, diumenge passat no va ser-hi.
Eh?
No va ser-hi.
No, però estava amb el sentiment, us anava sentint.
Bueno, estaves a la Molina.
Amb el sentiment.
Sí, no, anava sentint moltes coses.
Sí, correcte. Però deixa'm dir-te una cosa, que mentre estaves fent-te lliscar per la pista blava de la Molina amb una bossa del Condis.
Ah, sí, al final vas anar a esquiar.
No, no, i amb els cinc crios que
tens. Però m'agradaria, la imatge. M'agrada molt aquesta imatge de la bossa de plàstic.
La bossa de plàstic i texans. I mocassines, sí, a la neu.
Home, però és molt de barceloní i no, eh?
Bueno, deixa'm dir que tot correcte, que quan deixes a Clara Molins amb les claus del corral, està tot correcte, tot bé.
Molt sueltos us vaig veure.
Molt sueltos. Amigues, avui tornem a les andades, avui tornem al Malibú Fruco de Pinya, al Cuantró, als Bonaventure Jeans, de tiro molt, molt alt, després en parlarem. Avui tornem als jerseis Privata, a les samarretes blanques Chevignon, amb ombreres.
Samarretes Chevignon.
Chevignon amb ombreres, i allò de sortir de casa als pares i canviar-se l'ascensor, perquè la mama, home, i el papa, home, sí, no veiessin que sorties amb la faldilla arran de gespa.
Havia presenciat alguna cosa.
Tu també sorties arran de gespa?
Jo mai.
Jo he sortit molts cops de ronda gespa.
Havia vist.
Sí, amigues, allò de tornar a maquillar-se com una porta, però a la porteria de la finca del costat, perquè la mama ni les veïnes s'està pintant allí pràcticament com el pallasso Krusty de los Simpsons.
No, no.
Ah, i arrujar-nos amb tu primera colònia xispes. Amigues, avui tornem a una zona de confort on la vida era més fàcil, més que res perquè abans no havies de fer-te càrrec d'aquests dos gremlins de 8 i 12 anys que encara ara mateix estan jugant a la play al menjador, i tampoc del Josep Maria, que el vas conèixer una nit del Xic Sant Cugat, i ara fa 40 anys després, el Josep Maria et dona més feina que Ramon San Pedro inquiet i amb unes dècimes. Amigues, avui parlarem d'un so que va fer fortuna a una etapa molt concreta del segle XX, del 85 al 90. Estranyament parit, ideat i perpetrat des d'Alemanya. País que, si es caracteritza per alguna cosa, no és per la xispa ni el desparpajo dels seus habitants. Allà no són sandungueros com nosaltres. Durant 5 anys, amigues, aquest so va regnar a tots els països del món. I quan dic tots, avui el que escoltarem va ser número 1 a l'Iran.
Sí o no?
Ara ja parlo, ara faig una mica, ara em poso com aquell de les americanes de colors, com poso les americanes i començo a donar dades i tractar la gent com una merda, super neoliberal. No, ara donaré una dada.
Una dada, a veure.
Amigues, número 1 a l'Iran.
A veure, que també l'Iran va tenir una època 70 que era el país més...
Ara deixa'm dir-te.
Molt faldilla curta, eh?
Ara deixa'm dir-te. Sí, correcte. Pensava que anaves a fer tractar amb l'imam Khomeini, que jo sóc dels pioners d'Espanya, de tindre un imant a la nevera.
Ah, sí?
Que, amb l'efigie de l'imam Khomeini.
Home,
tancant un cercle d'imam Khomeini.
Es venien amics... molts imams Khomeini.
Sí, 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 sí. Però escolta, va ser número 1 a l'Iran i una de les poques bandes tecnopop que l'imam Khomeini, després d'enderrocar la prohibició d'escoltar, fer i reproduir música a l'Iran, que es va instal·lar al 79, la va derrocar i va escoltar a la ràdio pública d'Iran el que escoltarem avui. Agafeu una foto de l'Imam Khomeini, sí, una meva i una altra de Blai Morell,
sí,
i aquí teniu els tres fans més importants del món d'una de les bandes de les que parlarem avui. Mother Talking. Recordeu que els fans diem Mother Talking,
sí,
My Talking. Es sí diu Mother Talking.
Talking.
Això,
talking.
Així ho deia Ferdisco. T'estimo molt, Ferdisco. M'estic emocionant.
No
avui entendreu per què la heterosexualitat, ser homes forts, grans, amb barba i apassionats de les senyores de mitjana edat i de totes les parts dels seus cossos bruns i madurs, no està renyit amb cridar fes el tironets i estirar-nos del cabell cada cop que sona, o especialment veiem imatges d'arxiu dels protagonistes d'avui. Amigues, anem ja amb tot, directament amb el Thomas Anders i el Dieter Bohlen. Mireia, amigues sandongueres d'arreu de Catalunya, bosses i jaquetes enmig de la Rotllana, sona l'embalat del Via Lliure Cherry Cherry Lady dels Mother Talking.
Puc explicar el que està passant en aquest estudi, de veritat, eh? O sigui, m'està fent hasta vergonya aliena, perquè estan llançats embogits,
He de dir una cosa.
Per favor, una mica de calma aquí,
molt en sèrio. Segurament, ara mateix, ara aquí estem... Bueno, estem quatre persones. De les quatre persones, dos són els fans més importants de Mother Talking.
Ja ho he vist.
A Europa, ara mateix. Blai Morell i servidora de vostès.
Molt fort, eh?
Amigues, està sonant el tema Cherry Cherry Lady, del 85, eh? Ja, notem aquest rotllo ja que és... Això és Europop.
Això són alemanys.
Sí, això són alemanys. Que penses, tot allò, alemanys que són més fríos que pegar-li a un padre i coses d'aquestes. Bueno, pues, el 85, al voltant d'una discogràfica que es deia Hansa, va començar aquest so. Aquest so es caracteritza per... fixeu-vos que és tecnopop, no és molt revolucionat, les lletres sempre parlen d'amor i hi ha sempre un constant component nostàlgic i amb un cert rerefons de melangia. És a dir, canto a l'amor de la meva vida que l'estic buscant perpètuament. Això serà una constant que repetirà en tota la discogràfica dels Mother Talking, però també en aquestes derivades que després escoltarem de la discogràfica alemanya Hansa.
A més, és que s'ho currava molt, perquè els àlbums eren tots titulats, el primer era The First Album, el segon era The Second Album, el tercer...
Ara parlarem d'aquests dos. El dia per ja contextualitzar, perquè ara la gent estarà buscant Mother Talking.
Quants eren?
Dos.
I sortien a la portada.
Duet, sí.
El del pelazo negre, que després, i això és molt important, aquesta estètica del Mother Talking, dels 80, del pelazo negre, amb una melena que semblava Farrah Fawcett Mayo, salida de Los Ángeles de Charlie, aquella estètica la va agafar l'últim component que es va incorporar a Locomia, no sé si ho teniu ara present, aquell home que era un efebo increïble amb una melena impressionant. Va ser el primer cop als anys 80 que una melena tan forta d'un tio heterosexual
feia estragos a tot el món. I no s'associa...
El Moreno, dius?
El Moreno.
El Ros també va fer una mica un encaspat, una cosa una miqueta més...
El Moreno porta... No, deixa'm... El Moreno es diu Thomas Anders. El Dieter Bohlen és el Ros, que és el... Ja el parlarem amb el Santi, amb el Malcolm McLaren. El Ros, el Dieter Bohlen, és un dels majors cabrons vius a la història d'Europa. Ojo el que estic dient. Després explicarem, eh? Però el Ros portava el pentinat de Busquets pare. Us en recordeu aquell pentinat que portava Busquets pare? Doncs pues porta aquell pentinat, però en Ros. Escolta, era una meravella. La Cherry Cherry Lady, la lletra parla d'un amor idealitzat, no? Que hem parlat abans, no? D'estar sol i el desig de trobar algú especial per compartir la vida i dir això després, lo dels bombons i tal, mon xerí, que significa el meu estimat i tal. Ja comencem carinyo. Amb molt de sucre, ja m'arriba el sucre a tope, i anem amb aquest tema de, com m'ha dit bé el company i amic Blai, The First Album, ara sonarà el primer single del seu àlbum de debut. Primer van fotre els singles al 83 i al 84, però quan van treure l'àlbum de debut va ser quan ho va rebentar tot el món. Amics, anem a escoltar ara You're My Heart, You're My Soul.
Oi. Anem a la tornada.
Anem a la tornada, perquè és que les intros de Modern Talking és com els prolegòmens que jo tinc a casa.
No, home, no.
Molt llargs. Molt llargs.
Massa, fins i tot, no?
Ah, no la tenim?
No passa res. You're My Heart, You're My Soul, és aquest tema del 85 del First Album. Va, després d'aquest 85, ara ja comencem ja a tindre aquell estatus mundial que quan comences a ser número 1 a Estats Units, val? I a tota Europa... Ja comences a replegar una de pasta. Vull recordar que a l'època no existia Spotify. Anaves al Pri Caprat, a Discos Castellón o amb una benzinera i et compraves això de Modern Talking. Arriba el 86, ara en parlarem perquè rematarem amb un altre tema, però aquest so es fa una mica més primmirat i encara més comercial. Què passa al 86? Que ho rebenten, Xavi, i fan una de pasta que es tenen que comprar excavadores per recollir-les. Què va passar anys més tard? El 98, el 97, hi ha una inspecció fiscal al perlit aquest de Huelva que es pentinava com Busquets pare.
Bueno, el Ros, diguéssim.
I troben, fins i tot, documentació gràfica que feia uns viatges de Berlín a Suïssa amb unes bosses. I allà a Suïssa tenia més comptes que un que jo vessé.
Vaya.
I per això el 98, van dir a la Mireia fora de micro, hòstia, però és que aquests tios va... El 98 van el retorno del Jedi de Modern Talking és causat per una inspecció fiscal. No sé qui hi havia la temporada. Segurament Helmut Kohl va rebre un PDF amb un extracte d'unes coses i va dir el de la Melenita i el del pentinau de Busquets que venga a mi despatxo.
Agafant els temes de sempre.
Van remasteritzar els temes perquè avui hem portat 6 temes que són els 6 hits i els 6 números 1. A partir d'aquí la discogràfica de Modern Talking, que encara continuen produint discos, és caca. Caca. Molta caca. Avui portarem els hits.
Amigues... La gent que demana si OBK neix bé d'una mica...
OBK és un massembrat, ja des del
que
nom...
No, perquè coneixes bé ja de...
Jo m'he criat.
Del Llobregat,
jo,
allà.
Jo m'he criat... Hi havia un bar a Sant Feliu de Llobregat regentat pels dos, dels dos components principals d'OBK, que es deia Antropop. Sempre ho explico. Allà l'Antropop va coincidir amb l'etapa fantàstica del Barça de bàsquet, on jugava el meu amic Juan Carla Moreno, amb la Geminada i Pau Gasol. Cada cop que jugaven un dissabte a la tarda, estaven a la nit a l'Antropop, bueno, paquets de Winston, gos de tubo de Bacardi Cola... Bueno, no vam perdre ni un puto partit.
No, és veritat, és veritat.
Va tancar, tancar l'Antropop, i el Pau Gasol ja deia que era, soy de l'Espanyol, no quiero saber nada...
Me voy a la NBA...
Me voy a la NBA, i tot això.
Has dit Juan Carlos Moreno?
Juan Navarro.
Navarro. Té un altre.
Moreno
era de futbol. No sé, Juan Carlos Moreno...
Bueno, no incidim ara amb persones del Baix Llobregat que encara prendrem mal, amics.
No.
Ara mateix sona el gran, un dels grans, grans gitarros, que és Jerónimos Cadillac. Jerónimos Cadillac is making Augusta mad. Jerónimo has a heart, oh, it's a trend. Jerónimos Cadillac, oh, making Augusta sad. Jerónimo has a heart, oh, it's a trend. Jerónimos Cadillac, it's all in your head. It's awesome and turn, it's fun, it makes you mad. Jerónimos Cadillac, oh, baby, I'll hold you back. Sí. Mm. Bueno, totes les mateixes...
Que molt a favor, eh?
És que Busquets para, sempre ho fe... Va, agafar el patró...
Tenia un model allà i...
Fixa, ara et diré una cosa. Li posava més empeny un nas suïssa amb el Mercedes que a fer cançons noves.
Però no pots escoltar-ne tres de seguida.
No, home, és que tot... No, perquè...
Hi ha qui diu que el Moreno era una mica Sánchez Vicario, eh?
És Sánchez Vicario.
És veritat que el pentinat compta, eh?
Digues, perquè el Moreno, jo pensava... El Moreno sempre porta un collaret amb un nom.
Sí, un penjoll.
Molt d'antes que portés Laura Borràs. I jo sempre he pensat, perquè amb el meu cap suena espectacular, que portava Maria Jesús. I avui m'ha dit el Blai, 45 anys després, que no és Maria Jesús.
Era el nom de la seva parella, que es deia Nora.
Nora. Jo llegia Maria Jesús, eh?
Sí, sí.
Però, bueno, és Nora. Portava aquell collaret i tal. Aquest so, vull introduir el component cultural que sempre introduïm en aquesta secció, no? El concepte kitsch, val? Que és un tipus d'art que l'acadèmia va considerar una còpia inferior o d'un estil existent, o en un sentit més general, qualsevol obra d'art que descarada mala qualitat. És que no sé com explicar ben bé el kitsch. Però aquesta mala qualitat, aquesta còpia barata i burda, amb ínfules i pretensions artístiques.
És que kitsch és una cosa És que un dia ho vam voler definir i és molt difícil de definir,
sí,
el kitsch, no?
És que té diverses excepcions. La del segle XIX, la del segle XX i la del segle XXI.
Té un puntet recarregat, una mica, o
sí,
segons com...
Histriònic, no?
Fins i tot cursi en alguns àmbits.
I en algun punt cau en el mal gust i en la lletxó.
Ara.
Però també són productes comercials, que dins de la seva vulgaritat volen ser art.
Mm.
Això és un concepte, diguéssim, que academicista del kitsch. Què passa? Que al segle XX i al segle XXI, degut a aquestes comunitats LGTBI, etc, etc, el seu ús d'aquestes menes d'obres d'art que juguen amb l'estètica del mal gust però que la reivindiquen perquè és divertit, retro, clar, irònic i aquestes coses, tot això al segle XXI ja no és la mateixa concepció de kitsch que teníem de l'acadèmia del segle XX o del segle XIX, no? Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta concepció del kitsch del segle XXI que també representa estètica i sonorament aquest tema que és el meu preferit i el del Blai Morell i Gatxavi, jo ho sento molt però pensem cantar íntegra.
No.
He traído la versió más single de 18 minutos i la voy a cantar a pulmón ara mateix. Amigues, totes amunt amb els Bonaventura Jeans per ballar Brother Louis.
Això està sent tremendo aquí a l'estudi.
Home, però canten tots o no?
No.
Louis.
Canta el del Pedazo Pantén, canta el del Pedazo Pantén Prou bé, i el del Pentinat Busquets, que la gent pensa que...
El Jofre, dir-li, aquesta bagueta la fa el del Pelo Pantén?
No, la fa el Ros, a l'alt.
Ah.
El de les bossetes cap a, cap a
sí,
Suïssa.
Sí, sí, cap a Suïssa.
Eh?
Mira, el Ferran Aixalà, sí, que sempre bon amic del programa, diu, sobre el tema de Finesc, que està bé... Kitsch és hortera, però premeditat.
Sí.
No?
Sí.
Volgudament. Ja sé que és hortera, però jugo a això.
Però generalment...
Depèn del moment històric, efectivament, com deies.
Correcte. No? I generalment, amb qui ho tracta... No és el mateix el Kitsch pictòric. Una, ara no sabria ben bé posar una imatge així de... Mira, posant una imatge... Jo ara no me'n recordo qui... No sé si són... les costos, no sé... El pop art madrileny del 70. Tinc una imatge ara que és Sant Sebastià, amb les fletxes,
sí, sí,
la iconografia cristiana, però amb aquella, el Sant Sebastià amb els llavis pintats,
clar,
amb
clar,
una piga,
clar, clar,
tot embolicat d'angelitos, amb molta galta. Ara parlarem de galta, que
no,
també després. Què feia el Tomàs aquest amb les galtes?
Què?
Bueno, ara, atento a la companyia.
No,
bé,
no.
I tot això, estem parlant d'aquest Kitsch. Aquest so, aquests teclats, abans dèiem, hòstia, és que potser els OVK surten d'aquí. Els OVK surten del tema Overkorn, de Depeche Mode. Però el que sí que tenim raó, que va haver-hi tota una generació entre la qual m'incloc, que quan vam fer la comunió no vàrem demanar la guitarra perquè queríem ser com Bruce Springsteen i Jofre Llombart. No. Volíem, hòstia, jo vull ser com aquell tio dels Depeche Mode,
clar, clar,
com el de los Modern Talking, correcte, i aquestes coses.
Si es van començar a vendre teclats com si no hi hagués home.
Del 85 al 90, la casa Casio, la casa
sí,
Casio,
el
Casiotón és de comunió, que tots tenim a casa i tal, allò
encara
va ser...
Tinc jo, eh?
Per una part va ser perquè matí, tarda i nit sortien aquests dos bordegassos, i vull recordar que també sortien amb aquella espècie de teclats que eren com guitarres.
Com guitarres, sí, sí, senyor. Hosti,
que
sí,
també a l'època hi havia dues tipologies de persones que portaven aquella...
Bueno, això ho té el Guillem Irkeway, no?
Sí, té, alguns però dies, molt després.
Sí, no, clar, clar.
Ja li agradaria a Guillem Irkeway tindre no, home, no, el però... cabell de Thomas Hartare.
En algun moment
no només a, no només a ell, a molta gent d'aquesta casa. Eh? Escolteu, el Brother Louis és el tercer single de l'àlbum, et deia el Blai. És que le ponen uno, dos, tres... Bueno, aquí es van estirar una miqueta més i li van posar Ready for Romance. Bueno, es va, el del Pentinat Busquets, desgastado, eh? Pidiendo
sí, sí, sí.
Ay, que he puesto tres letras sí, en un sí, disco, eh? Por favor, tráiganme agua. Escolteu, número 1 a Europa, a l'any 86, durant, crec que van ser... 4 mesos seguits. Això, ara mateix, no passa ni amb Rosalia. El compostatge aquest que diem sempre de la música moderna, que és ho trec, m'ho empasso, digereixo, i mañana
i
ja hi ha altra cosa, imagineu-vos el 86, 4 mesos seguits d'aquesta tortura a la ràdio, a la tele, i a la... perquè sí,
les
teniu
coses,
raó.
Les coses s'esgotaven més lentament.
Ja sabeu que sóc com sóc, però jo, evidentment, que si s'ha de portar al tribunal de l'Haia aquests dos senyors, jo seré el primer a anar a testificar. Home, per l'amor de Déu. Però escolteu, arriba el 86, i bé, ai, aquesta cosa, mira, he rebuscat a la Maroteca i tal, i he trobat una crítica del Gary Kemp.
Ah.
El Gary Kemp era un dels de Spandau Ballet.
Mm. Sí.
A l'època, el 86, exhibia crítiques de discos a la premsa anglesa, concretament a Smash Hits. Bé, va fer la crítica d'aquest disco, el Ready for Romance, que inclou la cançó que ve ara. Atenció, com Gary Kemp, dels Spandau Ballet, descriu aquesta cançó en concret.
Què diu?
La cançó Atlantis is calling SOS for love és merda. No, continuo. És merda, basura.
Hòstia.
Punt. La podria cantar tothom perquè la tornada és tan simple com una tifa i fa wow, wow, wow. Això deia Spandau Ballet al 86, que vull dir ara mateix a Gary Kemp. Gary Kemp,
uf,
no tens ni la meitat, ni un terç dels quartos que té el del Pentinat de Busquets. Así que siéntate y disfruta con Atlantis is calling.
There is a chance and I promise.
Canta-me-la, chiquitín.
Eso es love.
Aquest o, amigues, sí, ja podeu dir.
No li quedava cariquem, aquest o.
No, aquest o està fet amb pinces d'estendre la roba als mugrons. Sentint-ho moltíssim, molt, 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 els sentiments a flor de pell.
És el mateix esquema que la cançó d'abans.
Tot, però si és que abans ho dèiem. Escolteu.
Tot s'assembla.
El teclat, els teclats que és Casio PT20 de comunió, portaven ritmes i melodies pregravades. El Busquets d'Alemanya agafava, no, agafava un tecat professional que també portaven patrons, però si totes sonen igual, la llet puta de Déu, home, per favor, moderis, faci una altra cosa.
Hem rebut uns quants missatges. Primer, el Jordi Martí, sí. Que ens ha enviat una foto, gràcies, sí, amb les capses dels vinils d'algunes de les cançons, i mira, la que hi ha al damunt és Atlantis, is calling, is always for love. Sí. Vosaltres recordeu haver comprat per veure com era la caràtula, perquè us ho explico,
sí,
eh?
Sí.
És no, el març, amb una gota, sí. Sí, rodona al mig, i es veu un veler que té... La vela és un teclat de piano.
Sí, mira, em permeteu...
Les lletres són terrorífiques, modern,
sí,
talking...
Sí, no, Atlantis, no, no, no s'aguanta. És color blau... No.
Aquesta, tipus, aquesta imatge...
Cursi, sí,
cremendo. Sí, sí. Cursi total.
Veus el que parlàvem abans, el kitsch i tal? Aquesta imatge estètica, Xavi, es va reprendre també a mitjans dels 80 a centres de desintoxicació. Aquestes imatges d'un cel, una gavina, una tecla de piano, desenganxa-te del jaco i tal. Prou ja amb gent fent coses portades d'aquestes.
Volia dir una segona cosa sobre el teu de Modern, de SOS for Love. Digues. Perquè recordo que és part de la lletra d'aquella cançó d'Antonio Font, que diu Calgary 88.
Ah, sí.
Fantàstica la cançó, per cert, que és aquella història de la parella que van a la final de patinatge artístic. I que la cançó que sona, suposadament, per guanyar la medalla d'or és Atlantis is calling, SOS for Love. O sigui, jo ara, quan sento aquesta cançó, m'imagino Joan Miquel Oliver allà patinant, i n'ha fet tombarelles,
I sobretot, a casa també, Joan Miquel Oliver...
Mira quina guitarra,
Previa guitarra.
Ai, m'ha seco ahí que les termes de Caracal, Home, per l'amor de Déu. Deixa'm afegir a lo que acabes de dir de Calgary 88, el vídeo d'aquest tema, que surten els dos patinadors, els protagonistes, que són dibuixos animats, són La Bienquerida i David Rodríguez, el productor aquest de Sant Feliu de Llobregat, que era parella de La Bienquerida, i són molt amics del Joan Miquel Oliver. Els protagonistes del vídeo de Calgary 88 és La Bienquerida i David Rodríguez.
Que bo, que bo.
Per aquest apunt.
Un parell de missatges més. La màgia de mossèn Nindy, un oient, m'ha teletransportat als passadissos de l'Institut Olor de Sant Feliu. Olorda, Sant Feliu, sí, el coneixes?
Olorda. Mira, ara explicarem una cosa. Aquest senyor segurament també va conèixer Joan Carles Navarro allà, que es passava més temps tirant a les cistelles de bàsquet que dins de la classe. I bendito seas que no havia subit a classe.
No, i tant. El Marc, és normal cantar les cançons que més odiaves juntament amb les de Europe durant la joventut? Perquè es pot ser, clar. Mira, ha encaixat el cervell.
Un dia parlarem d'aquests temes que tenim encastats al cervell quan surt Pepito el Chocolatero, coses aquelles horribles, però que te les saps.
I no pots evitar-ho, eh?
No pots avisar. Un dia parlarem d'unes coses, que vindré un dia amb bata blanca, sense res sota, i un estetoscopi, parlarem de psiquiatria i música, amigues?
Vinga, va.
Rematem amb el darrer hit d'aquesta banda, que va tindre una revifada l'any 98, com ha dit la Mireia, amb la reedició de tots els seus hits. Amics, el que sona ara és el súmum del kitsch. És el súmum de tot aquest desgavell de melange, caixes de ritmes pregravades, teclats, una mica pues, això de comunió i tal, que aquí pugen una miqueta ja el pitch i ja veuen una miqueta que ja fa falta una mica més d'empenta, no només per fer l'amor, sinó també per sortir a ballar. Amics, Jonah, sona Jet Eyeliner. On my
indignant-se la Mireia ja per efectivament, perquè tot és una repetició del mateix, eh?
No, no, és
que tu quan agafes un patró...
Sí, tira.
Imagineu-vos que està Rosalita 5 anys seguits fent motomami.
No,
5 anys seguits, motomami. Doncs aquest senyor, i vinga pelades, i vinga calés cap a Suïssa, eh? Escolteu, aquest senyor estava a la discogràfica Hansa. Aquesta discogràfica és de l'Alemanya dels 80, es van fer d'or. I a l'època m'havien explicat que competien fins i tot amb les multinacionals dels Estats Units dels discos que es venien a Europa. Va haver-hi un any que aquests senyors venien més discos a Europa que Michael Jackson. Ojo la dada.
Que bèstia.
I d'aquí, tot aquest conglomerat i tal, que al final és... Bueno, no faré el símil aquest, és que al final la gent és una mica d'endogàmia, que vas tindre fills amb... Bueno, doncs aquest, el pentinat Busquets, és l'home que lo hacía todo en Alemanya, eh? Perquè també era amiga d'aquesta que sonarà ara, de la Sandra Ann Lauer, que venia dels 70 d'una banda molt, molt bizarra de música disco anomenada Arabesque, amb una estètica, Xavi, propera als prostíbuls de l'Europa de l'Est, que van fer fortuna amb la caiguda del que es deia allò del telón de acero, sí. On allà, després de tanta repressió comunista i de tot això, ells associaven l'exotisme, el sexe i la lliberació i el luxe amb tot el relacionat amb l'Orient Mitjà. Val? Imagineu-vos aquesta estètica de gent de les danses del velo ensenyant el senyor de Malik. Bé, pues, la Sandra ve d'aquí. La va produir sempre el seu marit, el Michael Cretu. El Michael Cretu és un d'aquells productors que del 80 al 90 van fer una carrera molt curta de 10 anys i encara continuen vivint amb una mansió a Los Angeles de 4 o 5 temes dels que van fer. Per què? Perquè abans es compraven discos.
Sí,
ara ja no, i és així. Aquest va ser un hit a Europa i és una peça indispensable per entendre les sonoritats tecnopop cantades per dones que vindrien després i que encara perduren avui al segle XXI. Amigues, sona Sandra amb el clàssic I'll Never Be Maria Magdalena. Aquest tros,
sí, és el millor. Aquest tros també està bé.
Ei, què passa, amiga? Amiga, que no escuches
de... Té molts registres, aquesta cançó, trobo, comparativament amb els Modern Talking.
Bueno, home, sí, és que això sembla ja... Hòstia, això sembla la cinquena sinfonia de Schubert.
Sí.
Home, per l'amor de Déu. Sandra, tu, el mític Maria Magdalena, el 85. Vull dir que tota aquesta gent... A mitjans dels 80, quan van revifar el 98 a Modern Talking, hi ha un multimilionari de l'indústria del gas a Rússia que cada any fa un festival enorme amb un pavelló que tenen allà, que hi cap, no sé, 400.000 persones, i cada any porten els que queden vius. Sandra, Modern Talking, i la que parlarem ara, que per mi és, va causar molts estragos a l'època. Amigues, ella és Caroline Katrina Müller, i amb el cognom, segon cognom ja sabem que el seu pare, doncs, bueno, va estar fent algunes malifetes.
No, puesto, home, no.
Ja t'ho
no
dic jo. Què. I el del pentinat de Busquets, ja parlarem, per això deia els assecables. És tan fàcil demanar taxis al senyor del pentinat de Busquets que us faríeu, bueno, m'esgarrifa del que
pensa.
Era el Thomas Anders, dius, eh?
Dieter Bohlen és el Ross. L'amo, sí. El que compon tot, sí. Fa tot, i el del Pelo Panten és el que canta i diu, què passa? Falta algú en esta mesa.
És que ens ha enviat un missatge també, Urien, que diu que havia de tocar a Badalona, Thomas Anders.
Sí.
Es va anul·lar.
Es va anul·lar.
I diu, hi ha un lío perquè no han tornat els calés.
No han tornat els calés. Bueno, jo... Amics de Badalona. I s'està...
I em sembla que venia amb Sandra.
No, venia amb Sandra. Ah, ojo, venia amb la que està sonant ara... I ara
això diu aquest oient, eh? No,
deixa'm enviar ara mateix un missatge.
No. Arregla'm-ho, això, eh?
Cuando desmontéis la bastida és aquella mais árbol, mira, a veure si pots apartar una mica de calés.
Va.
Perquè no veureu un duro, perquè tota la calarada del concert de Badalona... Ja està a Suïssa, ja se l'ha gastat en Toblerones.
Vinga, va.
Amigues, ara anem amb la Caroline Catherine Müller, la Sissy Catch, també d'aquest entorn de Hansa Records, on es van editar tots els discos d'en què en parlem. Escolta, la Sissy Catch va ser produïda per Ross dels Modern Talking i ella li feia tot, la producció, els temes, les lletres i tot. Arriba un moment en què, quan llença aquesta cançó que es farà mundialment famosa, pues Sissy Catch li diu: oye, Busquets, ven aquí un momento. Què dice? No, miri, és que jo volia fer les meves pròpies lletres i tal. No va acabar de parlar. I la va expulsar de l'estudi.
Vaja.
No va tornar a gravar res amb aquest senyor i no va tindre la fortuna que va tindre quan la produïa el de Modern Talking. Estem parlant de Sissy Catch i estem parlant d'una altra icona dels anys 80 amb aquest Because You're Young. Because You're Young.